Radio, Radio Villarreal.
Por la Toscana.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estás a la 92.2 FM. Estás a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Radio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Pues molt bon dia, són les 12:02 i estem especialment contents perquè avui és divendres, no, Míriam?
Sí, no, res, no anem ja de cap de setmana, que ja falta fa.
Citat, recarguem piles i tornem a...
El dilluns a tope.
A tope. Mireu, vull contar-vos algo que m'ha aparegut... A mi m'ha aparegut d'una solidaritat i d'una heroïcitat grandíssima. Repassar les xarxes en la xarxa X, en el que era antes el Twitter, he vist una publicació de l'Ajuntament de València, perquè en aquesta publicació diu lo següent: esta passada noche, en un autobús de la línia 64 de la EMT València, el conductor, con ayuda de los pasajeros, han auxiliado a una mujer que estaba siendo presuntamente agredida físicamente por su pareja. Se ha dado aviso a la policía, que se ha personado y ha detenido al hombre. Bueno, pues según se aseguren fons municipals, dins del vehicle tancat amb pany i clau, s'ha viscut moments de tensió mentre que el conductor i els passatgers intentaven contindre el presumpte agressor. Els fets es succeïren a nit en un autobús de la línia 64 que circulava per l'avinguda del General Avilés, al barri del Campanar. Un home va començar a colpejar repetidament a la dona que l'acompanyava. Immediatament, tot el passatge se n'ha adonat de la situació i just quan el vehicle es detenia davant de la parada 1084, General Avilés, Miguel Servet, i en aquest precís moment el bitxo, ha intentat obligar a la víctima a cols i espentes a que baixara en ell del bus, mentre que ella ha començat a xillar i a demanar auxili. Lo que esa dona se veia damunt, eh? Bueno, pues alguns viatgers s'han situat al costat per a protegir-la, mentre que el conductor s'ha alçat del seu seient davant del volant i li ha ordenat a l'home que baixara. Però, claro, sense la dona. Ningú, ell dia que ningú pot obligar a baixar de l'autobús a ningú, que se n'anara ell. Davant la negativa de l'home, què ha fet l'home, el treballador? Ha bloquejat totes les portes del vehicle i ha donat immediatament avís a les autoritats. I mentre arribaven els agents, tant el conductor com part del passatger ha estat tot el moment al costat de la dona i no deixaven que se li arrimara. És a dir, el tenien bloquejat perquè aquell staff estava fet una fiera. Bé, l'AM de València ha enviat a més de dos inspectors i a la parada on se trobava el bus bloquejat. Bueno, i el bitxo ja està on té que estar. En fi. Saben allò de que quan com, acabem de parlar d'algo mos quedem tots un poc noquejats? Míriam, anem a parlar d'algo que tal volta provoca confusió en les persones, i com que avui és el dia internacional del que vas a parlar, és una manera d'avisar, no?
Sí, sempre parlem de que la prevenció de tots els problemes és lo principal, no? A l'hora de millor que curar. Ja, sé, ja està el dit, no? Més vale prevenir que curar.
I quan sents algo pareix que ho apliques a la teua vida. Per lo tant, avui és el dia...
De els trastorns del llenguatge. Bueno, busquem crear un poc de consciència sobre les dificultats que afecten a la capacitat de les persones per expressar o comprendre part del nostre llenguatge. Entenem que el llenguatge és una eina essencial en el nostre dia a dia, uh-huh, perquè és el que ens permet socialitzar, entendre, comprendre-nos, perquè tots tenim la nostra veueta en el cap que ens parlem, imagina't si no sapiguem parlar, tampoc. Uh-huh. És la nostra eina, no? En general, com per comunicar-nos i poder entendre-nos amb altres. Entonces, jo he fet així els més comuns que trobem. De normal, se troben en... en etapa infantil, si els tens, els tens en etapa infantil, a no ser que de més major tingues algun traumatisme, algun accident que te provoque estos problemes. Però ja avise que de normal són des de la infància.
Per tant, aviso navegantes, papàs, mamàs, novatos, a voltes això que vos diuen de... És xicotet, ja parlaré bé. Atents.
Tenim primer el trastorn específic del llenguatge, que bueno, és un trastorn que afecta al desenvolupament del llenguatge sense que n'hi hagi ninguna condició neurològica o cognitiva. Són dificultats per formar frases o entendre instruccions que te diuen les altres persones. Uh-huh. Després tenim la dislexia, que és un trastorn que afecta a la capacitat de llegir.
Sí.
És la manca d'aquesta capacitat per reconèixer paraules o frases d'una manera fluida i precisa, que és la capacitat, és la velocitat normal a la que llegim. Seguidament tenim l'afàsia, que afecta la capacitat de parlar, entendre, llegir o escriure o totes a la vegada, però a causa d'un dany cerebral. Estos no venen de per si com implantats, per dir-ho així, en el nostre cervellet. Se deuen algun traumatisme cranial, un accident cerebrovascular, alguna cosa així. I finalment tenim el trastorn fonològic, que és un trastorn que afecta a xiquets a l'hora de pronunciar sons del llenguatge, que és el que corrent i malament diem ser gangoso, no?
No, és un bon exemple, eh?
Sí, és, sobretot perquè tenim que entendre en què consten esto, lo que nosaltres diem algú gangoso és una forma mala de dir-ho.
Sí, a mi ve al cap el que no pronuncia la R, es diu cagatera, per exemple. Sí. Dient antes que baix de la llengua tenim una espècie de filet molt prim, no?, una telilla, i hi ha xiquets que de ben menuts tenen que tindre una intervenció també ahí.
Sí, ja parlem que bueno, la gent que mos trobem ja en etapa adulta que no pronuncia bé, que sons i demés, és simplement perquè no se li ha tractat en la infantesa, que és quan estos problemes se poden arreglar, o a vegades no arreglar en el 100%, però sí millorar notablement. Perquè ara parlem de les conseqüències, que implica no tractar aquestes coses. Després vaig a parlar de les solucions, tranquils. Però primer, per a que mos adonem de la magnitud del problema. Tenim un rendiment acadèmic en dificultós. Perquè, clar, dificultats de la comprensió lectora i escrita.
Clar.
Si no sabem seguir les instruccions d'un mestre, que és el que mos ha d'ensenyar, difícilment. Seguidament tindrem problemes per seguir aquestes instruccions, tant si mos les diuen com si les llegim. Això inclou també ja no instruccions de com fer algo, sinó no menjar en classe, no sé què. Imagina't que donant coses tan bàsiques com per a conviure amb altres xiquets. És impensable. I, per tant, un retard en l'adquisició d'aquests coneixements necessaris en l'època escolar.
I és quan, si no es detecta de ben pronte, creus que el xiquet és un mal cregut o que no t'atén.
Que és malo, que no
que té dificultats. I és que té dificultats.
Un altre problema que ens trobem són dificultats socials. Hem parlat antes de que el llenguatge és el que ens deixa interactuar, sí, en altra gent, el que fa que que socialitzem en general. Entonces, problemes per establir relacions, aïllament social, perquè clar, si tu tens dificultats, te frustres, acabaràs recluint-te en tu mateixa. Perquè clar, si tu mateixa eres l'única persona que te pot comprendre, perquè en els demés no te comuniques d'una forma correcta i no t'entenen, acabes únicament parlant en tu mateixa. I també parlem de malentesos en altra gent, de si no te sap... Una sèrie de problemes a nivell social. Que esto deriva moltes vegades... Ja tenim un fracàs acadèmic, per dir-ho així. Una manca en les relacions socials. Deriva també en un impacte emocional. perquè el que parlàvem, tenim frustració, baixa autoestima, ansietat, estrès, perquè no te pots comunicar amb fluïdesa, no pots expressar com te sents, no pots... És necessari, o sigui, jo crec que de... Bueno, parlem moltes vegades de la salut és física, mental i social. Molt important, este factor. Entonces, si mos cau d'alguna manera esta eina que tenim per a socialitzar, difícilment anem a ser persones completament feliços i completes, no? Problemes de comportament. Tornem a lo mateix. Si tu no eres capaç de seguir unes instruccions bàsiques de què se pot i què no se pot fer a esto, acabes tenint comportaments moltes vegades també agressius, com a resposta a esta frustració que tu sents i no saps gestionar perquè com no tampoc saps expressar correctament com te sents, és que deriven molts problemes després. I el que parlem després de la gent que pronuncia mal o que siga són dificultats en l'etapa adulta. Recordem que aquests problemes a l'hora de solucionar-los l'època perfecta és la infantesa, perquè és quan som esponges de coneixement, quan és possible moldejar-nos i dur-nos per un camí més correcte del que estem prenent. Però és que ja en l'etapa adulta, vale, podem parlar de que en els xiquets te pot durar un dificultat en l'escola, però és que això en un entorn laboral no és possible. O sea, tu en un entorn laboral no tens este marge d'error, no? Que pots tindre en l'escola d'aprendre.
Que s'accentua cada volta més i pràcticament arribes a no tindre ni siquiera una vida laboral, eh?
No, exactament. O dificultats en relacions personals que no té en la gent del treball, com a mínim has de tindre... Potser no tot el món és el teu amic, però has de tindre una relació cordial, no? Si tu tampoc saps expressar això, o com gestionar aquestes emocions que tu sents quan sents rebuig en una situació o el que siga, també afecta. I, per tant, també unes menors oportunitats d'avançar cap a estudis superiors, puestos superiors, que avançar cap a les teves metes en general. Si tu no aconsegueix tindre els esglaons d'abans... És impossible. I quan és l'època de preocupar-nos? Perquè el que tu has dit abans, claro, és normal que els xiquets parlen mal de quan són xicotets i moltes vegades ho atribuïm a això. Pues jo vaig a donar com uns signes d'alerta de quan és normal ja començar a preocupar-se. Quan en el primer any de vida no fan aquest intento de, encara que sigui el balbuceo que diem, no fan la intenció ni de parlar. Quan hi ha una absència de paraules completes, no frases, paraules completes, a partir dels 18 mesos de vida, dificultat per formar frases curtes o seguir instruccions senzilletes cap als 2 anyets, o si el xiquet no pareix que entenga quan tu li estàs parlant, o si ja no hi ha dubte, que ja és de més major, quan als 3 o 4 anys la parla és incomprensible, inclús per a la gent com la mare i demés, que clar, hi ha moltes vegades que les paraules que tu dius només les entenen ta mare i ton pare, que són les que més temps passen en tu. Pues si cada 3 o 4 anys ni aquestes persones són capaces d'entendre una conversa amb tu, estem parlant ja de que n'hi hauria que posar-lo en mans d'un professional, perquè parlem tot el rato de la importància d'un diagnòstic precoç. I és que detectar els trastorns de llenguatge en una primera fase és essencial per assegurar que aquests xiquets i xiquetes reben la seva intervenció adequada per part d'un logopeda. Recordem que la logopèdia és la disciplina que s'encarrega d'aquest diagnòstic, tractament i prevenció d'aquests trastorns de la parla i comunicació en general. Els logopedes podran ajudar a les persones, però sobretot als xiquets, amb la seva capacitat comunicativa tant a nivell oral com escrit. O sigui, també ens tractarien el tema de dislexia o el que siga, perquè potser el xiquet no té cap problema a l'hora d'expressar-se, però una frase se li fa una sopa de lletres, que això també...
Sí, això de que tranquil·la ja parlarà, no, eh?
No. I això no res, un logopeda de més ja no acaba el xiquet només, sinó que pot donar als seus progenitors ja, o els seus tutors o qui tinga a prop les
directrius,
instruccions.
Claro.
Claro, les instruccions de què han de fer per a poder acompanyar aquest xiquet i fer que aquest procés d'aprenentatge pues, siga el correcte i el que ha de ser.
I que no serà el primer ni serà l'últim i que no és la primera persona que li passa ni l'última tampoc i que tot el que s'agarra pronte se solventa. Pues ara sí, una xicoteta, perquè tenim coses també que parlar antes del primer convidat. Yeah!
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Ja està així la Fira d'Onda 2024. Del 18 al 27 d'octubre, torna a la festa als carrers d'Onda. Vine a gaudir dels emocionants encierros amb bous de les millors ganaderies. Monteviejo, Torre Estrella, Herederos de Salvador García Cebada i Laguna Janda. No et perdes els concerts en directe d'Anna Mena, Coque Maya o La Fumiga i espectacles únics com circ, teatre i monòlegs per a tota la família. Amb la millor gastronomia i activitats per a grans i menuts, la Fira es viu al carrer. Consulta tota la programació en fira.onda.es, Ajuntament d'Onda.
El 8 de novembre vine a celebrar amb Fundació Caixa Rural Vila-real el 40 aniversari del nostre piano. Gaudirem d'un repertori de reconeguts compositors com Rafael Beltrán, Pascual Cándido, Enrique Jimeno, José Goterris, Francisco Tàrrega i José García. Si t'agrada la música, no pots faltar. El 8 de novembre a les 7 de la vesprada a la sala d'actes de la Fundació Caixa Rural. Entrada gratuïta.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Great Little People.
El uso excesivo de pantallas provoca el crecimiento rápido de la miopía infantil. Gracias a las lentes de contacto MiSight, en Óptica Villarreal podemos controlar la progresión de la miopía. Cuida la salud visual de tus peques y ven a Óptica Villarreal. Óptica Villarreal. Dr. Font 17. Óptica Barilux Especialista.
La Autoescuela Amorós abre un nuevo centro en la calle Almazora 11 de Villarreal. Ven acompañado de un amigo y disfruta de la promoción de apertura. Una práctica gratis para cada uno con vehículo automático. Autoescuela Amorós, calle Almazora 11 de Villarreal, junto a Estadio de la Cerámica.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Oye, ¿estás en las Friends Box?
¡Ey! ¿Cómo va eso?
¡Venga! ¡Que estamos esperando!
¡Wow! ¡Se parece a mí!
¡Pues el mío es el más mono!
¡Ya están aquí! ¿Me habéis guardado el mío?
Vuelve a disfrutar de tus personajes favoritos de la serie con la nueva Friends Box. Colecciónalos cada semana.
Miriam, lío per la taxa del FEM. Tenim declaracions del Partit Socialista del País Valencià de Castelló, també del Partit Popular i també, com no, de Compromís. Comencem per la primera que hem rebut. L'ordre ha sigut per ordre de aplegada. Perquè, miren, el PSPB de la província de Castelló ha exigit ahir dijous la dimissió immediata de Marta Barrachina com a presidenta del Partit Popular Provincial per la seva forma temerària i radicalitzada de fer política, basada en els menyspreus, insults i la repetició de mantres que ningú es creu. En una roda de premsa conjunta, els alcaldes i les alcaldesses de l'Alcora, Vila-real, la Vall d'Uxó, Altura i Sant Mateu han posat negre sobre blanc per a desmuntar punt per punt les paraules de Barrachina i el seu equip en relació amb la taxa del FEM, perquè no és cert que sigui una imposició del govern d'Espanya, és l'aplicació d'una directiva de la Unió Europea que, per cert, governa el Partit Popular i que és de compliment obligatori. I si no fos així, Espanya s'enfrontaria a sancions milionàries en cas de desobediència, per la qual cosa s'ha preguntat si és això el que vol Barrachina. Això són paraules del PSPB de la província de Castelló. Estava també l'alcalde José Benlloc, que va apuntar que el Partit Popular no va votar en contra de la taxa quan va eixir endavant fa 2 anys al Congrés. I per a tapar-lo, diu, Barrachina posa el piròman de piròman a Salvador Aguilella, qui va duplicar com a alcalde d'Onda, que paguen per la taxa de FEM, tot un exemple de coherència. Estes eren les paraules de l'alcalde José Benlloc ahir en la roda de premsa que van fer en el secretari general de la província de Castelló i els demés alcaldes i alcaldesses de la província de Castelló socialistes. Escoltem a Samuel Falomir.
Des del Partit Socialista avui li hem dit molt clar a la senyora Marta Barrachina que els alcaldes i alcaldesses estem farts. Estem farts de les seues mentires, de la seva prepotència i de, com sempre, tractar de tirar les responsabilitats als demés per a tapar la seva falta de gestió en aquesta província. I, a més, li hem demanat la dimissió com a presidenta del Partit Popular. No és possible que nosaltres, entre els alcaldes de diferents colors polítics, anem junts de la mà en aspectes tan fonamentals com és la nova taxa de residus per tal d'implantar als nostres municipis, tal i com marca la llei, la directiva europea, i la que la senyora Marta Barrachina trenque tots aquests ponts de diàleg per simplement, conforme he dit abans, tapar la seva nefasta gestió com a presidenta de la Diputació de Castelló.
I per una altra part, ara tenim el que és la nota de premsa del Partit Popular de la província de Castelló que contestava, diem, per ordre de plegada, aquestes notes de premsa.
El PP de Castelló garantís la defensa dels drets dels castellonencs davant del basurazo del PSOE, com ells diuen. El Partit Popular de Castelló ha reafirmat avui el seu compromís amb la defensa dels ciutadans de la província en resposta a esta nova taxa de residus imposada pel PSOE. Salvador Aguilella, secretari general del PP de Castelló, ha assegurat que els castellonencs tenen en el PP la més ferma defensa davant d'un PSOE que només es reunir per amenaçar, ha dit. Aguilella ha denunciat la taxa de residus com un atac a la província i ha recordat que el PP no va votar a favor de la llei 7/2022, criticant que, entre cometes, com ella ha dit, reiterant-se en la mentida només despulla a qui la diu. També ha defensat la proposta de Marta Barrachina, presidenta de la Diputació, per demanar una moratòria a aquesta taxa i altres mesures per protegir la costa i ajudar al sector ceràmic. El PP de Castelló continuarà treballant per alleugerir la càrrega fiscal sobre les famílies i empreses i assegura Aguilella destacant que Castelló sempre és el primer per al PP.
Los castellonenses pueden contar con el Partido Popular como el más firme defensor de sus derechos. Ahora también frente a este escandaloso basurazo del Partido Socialista. Mientras el Partido Socialista nos impone castigos injustos, duplicándonos el recibo de la basura por ley a todos los castellonenses, desde el Partido Popular, liderados por nuestra presidenta Marta Barrachina, trabajamos para defender nuestras familias, exigiendo una moratoria a la tasa de basuras para seguir defendiendo a esta provincia. Los representantes del Partido Socialista se han reunido para amenazar y para posicionarse en contra de los intereses de todos los vecinos de la provincia de Castellón. Y de paso también para seguir lanzando bulos, eso a lo que últimamente se dedican con tanta devoción. ¿Europa impone castigos? Es falso. Europa lo que nos pide es reciclar más. ¿Que el Partido Popular votó a favor de la ley del 7 del 2022? Es falso. No votó a favor. El Partido Popular va a seguir tendiendo puentes como siempre lo hemos hecho. Si el Partido Socialista quiere dinamitarlos, es su decisión y como siempre la respetamos. Pero en el Partido Popular siempre tendremos aliados para proteger a esta provincia, como ha demostrado nuestra presidenta con ahínco y vehemencia, que en poco más de un año ha conseguido devolver al gobierno provincial el liderazgo que exigía nuestra tierra.
I a tot això, els que s'han pronunciat des de Compromís han sigut Compromís per Castelló, que proposa bonificar fins un 40% la taxa de residus aquells que reciclen correctament. I és Ignasi García el que li aconsella a la senyora Carrasco, que és l'alcaldessa de Castelló, que que esta està responsabilitzant a Sánchez per intentar amagar el que ella no ha fet i el que proposa el Partit Popular. Res té que veure amb les indicacions que ens dona la Unió Europea. Escolta'm, Ignasi.
La senyora Carrasco està plorant i responsabilitzant el govern central de la pujada de la taxa de FEM quan ella és la principal responsable. Ha estat un any i mig creuada de braços amb l'únic argument polític de dir que la culpa és d'un altre, en volta de fer allò que calia fer, que era plantejar bonificacions de més del 40% a la gent que recicla vela orgànica, era aconseguir que separaren bé les coses en origen, que per això van fer molt de treball la legislatura passada en l'instal·lació de contenedors o la implantació de l'educació ambiental, i era aconseguir esa conscienciació a la ciutadania per a que fer les coses ben fetes no mos costaren tants diners com ens costaran ara per culpa de la seva inacció.
Per cert, coses rapidetes que me digueu i que voleu que la ciutadania ho sàpia. Per exemple, una cosa com que ahir en una tenda del carrer Major, en M10, van robar una jaqueta i van eixir corrents. Tot el món gritava, xillava al lladre, al lladre, al lladre, i el lladre no se li ocorreix una altra cosa que entrasen, pega la volta, anant-se'n com a cap a la Torre Motxa, per el carrer Major, la plaça de l'Ajuntament, se'n va girar cap a la Torre Motxa i no fa una altra cosa que entrar dins del edifici on està de l'Ajuntament de Vila-real, on està Promoció Econòmica, que crec que encara està allí. Tot el que allí tanquen la porta i l'eixampen. I el tenen a bon recaudo, lluit ràpid. En fi, altra cosa que també m'han dit és que en el pàrquing de la plaça d'ací de l'Ajuntament alguna persona, jo no sé com se li va ocorrir, va defecar en el lavabo. Per favor, això és una santa barbaritat. I també, algo curiós, en un dels carrers del centre hi ha un cartell que posa el següent. És que m'han enviat hasta la foto i vull curiositat, eh? Hi ha un cartell apegat a la paret on se pot veure un QR que diu... Tu t'apropes, no?, com per llegir una carta d'un restaurant i t'eix la carta sencera, vale, pues posa dalt, Carlos, me fuiste infiel, baix està el QR i posa, i tot el mundo sabrà con quién. Som lo millor de lo millor. En fi, pauseta del primer convidat.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética. Sé tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío XII, 55 Villarreal. Te esperamos.
Onda avanza hacia un futuro más digital y sostenible. El Ayuntamiento ha creado un nuevo centro de procesamiento de datos gracias a una subvención de más de 240.000 euros para mejorar los servicios digitales municipales, más rapidez, mayor seguridad y ahorro energético. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y las administraciones competentes. Llegan los Special Days a Aquadis León Auto, con ofertas exclusivas y hasta 8.500 euros de descuento, solo del 23 al 25 de octubre. Tu nuevo coche te está esperando, no te lo pierdas. Nos encontrarás en Avenida Castillo y 75, Castellón.
En la Forza de Grúas Tomás, Nice, Elevat. El Centre On Millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
Les 4... Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
I ara tenim així en Ràdio Villarreal al regidor Xus Madrigal. Molt bon dia.
Bon dia.
Regidor, en este cas, vostè ve a parlar de la Olleta de la Plana, com el tic
així. Jo vinc a parlar de lo que vostè me pregunte.
Bueno, hem presentat la Olleta de la Plana. Enguany també tindrà caràcter solidari.
Tots els anys.
Uh-huh. Vindran estrelles Michelin per a presentar-lo. Diuen que és un event que ens posa a nivell nacional com a un punt de referència.
Sense dubte. Sense dubte, perquè jo crec que ja tenim una gran hostaleria a Villarreal, tenim grans chefs a Villarreal, però quan, a més, es juntem en referents de tot l'estat que venen, que són capaços de compartir estos dies, el uh-huh. cooking que fem, uh-huh. en les seues activitats, però també els ensenyem com fem l'Olleta de la Plana, tots els concursants, els 18 restaurants que concursen a l'Olleta de la Plana, quan els ensenyem el que són capaços d'aglomerar en tota la plaça Major, repartint més de 1.500 cassoletes de olla solidària per a que la gent pugui gaudir d'aquest menjar tan nostre. Uh-huh. Quan fem un concurs que jo crec que ja s'ha guanyat després de 15 edicions el prestigi suficient, el memorial també, Pasqual Batalla, el concurs de Olleta. Bueno, jo crec que tot això, evidentment, es porta a ser un referent nacional, no tinc cap dubte. Ja no només en lo mediàtic, sinó també per el prestigi i el nivell de la gent que ve.
Cal dir que enguany hi han restaurants nous que l'edició passada no van entrar, eh?
Bueno, això està molt bé, vol dir que la gent va agafant un poc i alguns que, desgraciadament, pues, no van a poder estar enguany. Però sempre hi ha una renovació, tenim un número jo crec que molt adequat, 18 restaurants participen en este concurs i jo crec que és tot un èxit, no? de l'hostaleria de Villarreal, que vull agrair especialment tant a l'Associació Gastronòmica, que durant molts anys ha estat al peu del canó en tot això, com a Siobi des de la pandèmia, que se va incorporar en l'organització d'aquestes tornades i que, bueno, com he dit, posen i prestigien a l'hostaleria i al poble de Vila-real.
A mi, per exemple, quan un restaurant que porta molts anys a Vila-real i que enguany definitivament entre, em fa pensar que això és perquè dona resultat i perquè va més, perquè si és nou diu, bueno, prove, però si ho entra després de ser un restaurant que porta molts anys i enguany entra, a mi dona molt bona sensació.
Bueno, jo la compartís plenament. Quan gent que porta molts anys en l'hostaleria a aquesta ciutat, a este poble, s'incorpora, per a mi és una alegria.
Hombre.
I una satisfacció. També és fruit del treball que fa l'Associació d'Hostalers i Oci de Vila-real, la Siobi, en este cas, no? de que tinga un nivell i que la gent de pes d'este poble pues, vulgui estar dins.
Després tenim l'entrevista en el president de l'Associació Gastronòmica Cultural en Ximo Abril, que ell entrarà en més detalls. Però clar, jo com que sé que vostè després té una reunió, vull entrar a parlar de lo que és la regidoria d'esports. Si vostè em permet, jo me n'aniré a lo que les declaracions que teníem de la regidoria d'esports, que se feia quan se presentava, i jo la tenia, li ho asseguré, que la tenia així preparada, sí, la tenia preparada per a que s'enqueren quan vostè fa aquesta presentació de l'esport del 2025. La qüestió és que la trobe, segur que la trobaré. Perquè teníem, bueno, la de senderisme, que ja tenim clar que va...
La guia, que comença el dia 20, este primer dissabte.
Que d'esta guia ja han parlat, de lo que és la guia del senderisme, però, bueno, vostè també va fer una presentació de lo que era l'esport.
Teníem l'esport escolar, l'ajudo jo una miqueta, si vol, mentre que l'acaba de trobar, que també està en marxa.
Sí, ja la tinc. Molt mira, bé. Li pareix que la sentim?
Sí, sí, clar.
Avui hem presentat la guia d'activitats esportives per al curs 2024-2025. Unes activitats que començaran a partir de l'1 d'octubre i que els socis podran començar a inscriure's a elles a partir del mes de setembre i els nous socis a partir del 30 de setembre. La principal novetat que contem entre totes aquelles, m'agradaria destacar la recuperació del multiesport escolar. És una de les coses que vam dir que faríem i, evidentment, hem complit. A partir del mes d'octubre començarà el multiesport escolar en activitats com l'atletisme, el handball, el futbol sala, la natació, el waterpolo, el rugby o la pilota valenciana, entre d'altres. També recuperem el senderisme, una activitat que va deixar de fer l'any 2008, l'hem recuperat i crec que és un espai molt xulo per a que molta gent, en la col·laboració del Club Centre Excursionista de Vila-real, pugui conèixer els racons de la nostra província. Són activitats molt senzilles que pot ser a l'abast de tot el món.
Parlàvem de les coses que s'han fet després d'això, d'aquesta presentació que vostè fa en una roda de premsa. El senderisme se recupera, però l'1 d'octubre s'obren les activitats. O sigui, se complís.
Nosaltres complim el que diem.
Perquè jo li envie a vostè...
L'esport escolar comença, si no recorde, el 16, el dilluns 16, comença l'esport escolar. Així vam parlar en tot el comitè esportiu que tenim, el comitè escolar esportiu, on treballem en totes les escoles en coordinació, i obrim el dia 16 les activitats, per tant ja estan en marxa. El centre excursionista tenim les activitats que estan programades pel dia 20, i les activitats als socis a partir de l'1 d'octubre s'obrin per a poder fer les classes que fem, de l'aeròbic, de la ioga, del fitness, tot allò s'obri a partir del dia 1 d'octubre.
Val, perquè jo li pregunte, recorde, me fan una consulta, les activitats i tal, i vostè me contesta, el dimarts me contesta, des d'ahir estan en marxa. Val? Quines activitats eren? És que no ho recorde, jo sé que li vaig enviar un WhatsApp i ho vaig traslladar a la persona.
Sí. Pues eren les activitats que teníem programades en la guia esportiva.
Val, per lo tant, va tot com vostè va anunciar en aquell moment?
Respecte a lo que vam anunciar, sí.
Perfecte.
N'hi ha coses que estem fent? Sí, també. N'hi ha coses que encara estem fent.
Me parlen. El césped de flors.
Sí.
Val? Diuen, però no vam quedar quan vam estar sentint el ple d'una quantitat econòmica que volien emplear la pal césped de flors?
Correcte.
com ho tenim en este moment?
Pues jo li ho explico perquè vale. Ja ho vaig explicar en el plenari, però ho torno a explicar.
Sí.
Però jo estic per intentar aquells dubtes que vostès tinguin, pues intentar aclarir-los. El césped de flors està demanat en una subvenció a la Diputació que és plurianual.
Vale.
2024-2025. Nosaltres, que ja ens han concedit, perquè vam presentar el projecte i ens van concedir la subvenció, el que hem fet és licitar-ho. Com, com el camp de el canvi de la xespa de flors està més o menys calculat en uns 3 mesos, evidentment no el podem fer durant la temporada. Però com és plurianual, quan acabi la temporada 2024-2025, que serà aproximadament maig-juny del 2025, aprofitarem la parada de l'estiu per a poder canviar la xespa.
Sí, ho va dir aixina. És que ho recordo jo ara del ple, que vostè ho va explicar. No se pot canviar ara perquè s'està utilitzant. Entonces tenen que esperar la parada del 2025.
Jo vaig dir en una entrevista, que crec recordar, que quan tinguérem el temps d'execució valoraríem si era un mes, si ho podíem fer durant la parada de Nadals, que és aproximadament un mes, encara que tinguérem que reubicar 15-20 dies, no era un problema, però claro, 3 mesos, no podem tindre 3 mesos sense el camp de flors.
Sí, però en este cas seria a Nadal del 2024?
Claro, si hagués sigut el pla d'execució un mes, haguérem optat per fer-lo en Nadals.
Sí, sí.
Com el pla d'execució són 3 mesos, hem optat per a fer-lo quan acabi la lliga regular.
Vale.
Per tal de no interferir l'ús
perquè
habitual.
El que m'han dit és, però no tenen els diners,
sí,
és a dir, això està tot clar, és per, és per temps, no?
Perquè tenim que fer una licitació, els diners els tenim, però això, l'administració pública no funciona com una empresa privada. Jo no crido i demà venen i m'ho canvien, jo tinc que fer tot un procés de licitació perquè les empreses presenten ofertes, perquè vinguin, presenten els projectes, i això té un temps. Dins d'aquest temps, que ja estem en aquest procés, s'adjudicarà. I una vegada s'adjudique, nosaltres decidirem quan se canvia.
Vale. I tenen previst per juny del 2025.
Exacte.
Si parlem també de la piscina Junena Requena, ahí tenen. La sauna no funciona.
Correcte.
I posa un cartell que diu que pròxima apertura o estamos en algo així.
És entreviant. Vale.
I com de treballant estan?
Pues li ho explique. Nosaltres en els informes tècnics que tenia, la sauna presentava unes dificultats, una perillositat de que algú es pogués fer mal. Llavors vam decidir, vam valorar si valia la pena fer una reparació que costava el mateix pràcticament que una sauna nova, i llavors vam decidir que el millor que podíem fer era retirar l'antiga i fer una nova. El pressupost es va aprovar en setembre, li recorde.
Sí.
O sigui, al tindre minoria política, no vam poder, fins que no vam fer el pacte en compromís, no vam poder arribar a un acord per poder aprovar el pressupost. El pressupost va entrar en vigor en el mes de setembre. Ara tenim certs diners per a poder fer la licitació, però fins que no hem tingut aprovat el pressupost no hem començat la licitació. Entonces, ara estem en el procés de fer el projecte de la sauna nova i fer tot això. Mentrestant, què estem fent? Perquè, claro, evidentment, tancar una sauna, jo sé que hi havia una sèrie de gent que utilitzava la sauna.
Sí.
Estem treballant per a fer una apertura de la sauna del centre de tecnificació esportiva. Que allà hi ha una sauna, hi ha un jacuzzi...
Derivar a la gent...
I la gent que vulgui fer un ús de sauna, que pugui anar allí. Però això no vol dir que deixem de treballar en la sauna de la Jurema. Estem treballant, però tenen que entendre que el pressupost fa menys d'un mes que està aprovat.
A més, quan s'aprova, després s'ha de volcar... Bueno, jo és per lo que a voltes vostès me conten.
I després n'hi ha que fer, una vegada tenim més diners, n'hi ha que fer la licitació. O sigui, no acabem el procés ahir. Ja tenim més diners, però com he dit, en el camp de la xespa de flors, no anem el dia següent, cridem a una empresa i ens van a canviar la xespa. N'hi ha que fer tot un procés públic de licitació perquè les empreses vinguin i presenten les ofertes per a poder canviar la sauna. I això també garantís una transparència, però al mateix temps unes millores, perquè totes les empreses que pugen ens ofereixen millores d'una manera o d'una altra perquè la sauna siga millor. O sea que per un costat tenim un retras, però per un altre costat unes millores al fer-lo en una licitació pública.
També parlen de que de les males condicions dels vestuaris, que està un poc vell, i sobretot m'ha llamat l'atenció de que parlen de que, els aparells que n'hi han, concretament parlen d'unes mancuernes que diu que allò pesa una barbaritat, és a dir, que no tenen tots els aparells.
Jo li ho explique i a més li dona raó a la gent que es queixa. Jo vaig entrar en setembre de l'any passat, com vostè sap, a la regidoria d'esports, i vaig fer 3 pilars fonamentals per a mi, per a començar a treballar. Primer, de l'esport escolar, ja el tenim en marxa, ens ha costat tot un any, però el tenim ja en marxa, hem complit en aquest pilar. El segon pilar, en els clubs esportius, passar-los de patrocini a subvenció de concurrència competitiva, per tal de tindre unes avantatges per a ells fiscals a l'hora de que no tinguin que fer factures sinó justificar subvencions, per tant tindran un 20% aproximadament més de rèdit sobre el que se'ls dona perquè no tenen que tindre l'IVA. Però, a més, és el que ens exigia també la Secretaria de l'Ajuntament,
sí.
I, per tant, hem fet tot aquest camí i estan a punt d'eixir les bases. I el tercer pilar fonamental que teníem era la millora de les instal·lacions. Uh-huh. Per a fer una millora de les instal·lacions, n'hi ha que parar, respirar, analitzar i decidir. Nosaltres tenim unes instal·lacions que tenien algunes 30 anys. Teníem maquinària en el gimnàs de la Jurema Requena que tenia 30 anys. Com vostè convendrà, fa 30 anys les màquines són el mateix d'ara. Ni les necessitats, ni el que demana la gent. I en dia les màquines estan digitalitzades, tenen capacitat de connectivitat, tenen moltes coses que les màquines de fa 30 anys ni ho imaginaven. Què hem fet? Hem retornat el gimnàs al seu espai original, perquè les recordo que des del Covid estàvem ocupant el passadís d'entrada que pujava a les oficines de la Jurema Requena. O sigui, però una persona que tinguera que pujar en un ascensor tenia que passar per mitjà d'un gimnàs.
Sí, sí.
No té ningú sentit. Hem retornat el gimnàs al seu lloc i hem deixat, hem reobert el hall. La gent, hi ha una gent que ho agraeix, que són els pares que estan esperant els xiquets, fent els cursos, els xiquets que poden anar allà a fer deures. Hem habilitat aquesta zona. I estem intentant modernitzar les màquines. Això també té un procés, que és la retirada de les velles i ja estem treballant per aportar algunes màquines noves. Igual que en la sala de spinning anem a canviar les bicicletes, estem treballant per canviar les bicicletes perquè també ja portem molts anys, però igual que això en el gimnàs. Què passa en les mancuernes? Vaig a ser molt, molt clar, les mancuernes mos desapareixen en el gimnàs.
Ui.
Sí. Entonces estem posant una sèrie de normes i d'accions per evitar això.
Pues, pues, per exemple,
que la gent no entre en bosses al gimnàs, que està prohibit. Per què? Perquè la gent agafa una mancuerna, se la col·loca dins de la bolsa, se'n va després a sa casa i s'emporta una mancuerna de 2 quilos.
Per això, barbaritat.
Les mancuernes de 2 quilos no estan.
Ja, mira,
què anem
si
a fer
és...
ara? Pues anem a treballar en una instal·lació de càmeres que estem ja en aquesta línia treballant i anem a ser més estrictes en la utilització de les normes del gimnàs conforme toca, que és dir, no podrà entrar ningú en bolsa al gimnàs. Anem a millorar el gimnàs de la Jurema en un parell de màquines noves i possiblement, si tot va bé, que espere que sí, en una línia de mancuernes nova. O sigui, no és que no en tinguem, és que de veritat que no se pot imaginar el que a vegades pot passar. Que moltes vegades és que falten les mancuernes d'un quilo, ja, però és que les mancuernes d'un quilo les posem i a la setmana ja no estan.
No, no, és el que m'han dit, que n'hi ha mancuernes grandíssimes. La segon que m'havien dit és que el centre de tecnificació deportiva diu que en vez de tindre aparells esportius, allò és un museu de... Perquè, claro, és que m'ha contestat la pregunta, m'estava ja contestant.
Claro, però és el que estem parlant. Tenim que modernitzar les instal·lacions esportives. I això requereix de tot un treball, d'una financiació, lògicament, n'hi ha que tindre diners per a poder-lo fer, i una retirada progressiva i un estudi clar de lo que volem fer i on volem arribar. El CTD té coses que hem anat recuperant d'altres sales i per fer un gimnàs allí. Ara tenim 2 gimnasos complets, el de la Jurema Requena i el del CTD. Bueno, pues anem a intentar modernitzar-lo en la mesura de les possibilitats econòmiques que tenim, les màquines que tenim, que sabem que algunes tenen 30 anys.
Això és el que me diuen. I també hi havia gent que me comentava, bé, no valdria lo millor, val la pena pujar un poc en la quota i tindre més qualitat?
Jo no tinc dubte d'això, però vostè se creu que en tot el que estem parlant i que vostè ha sentit fa una estona en la tassa de residus que anem a implementar, que ja s'ha parlat, és el moment ara de més de posar una pujada.
Vostè és capaç de dir en directe...
Evidentment, sí.
És capaç de dir en directe el que m'ha dit mentre estava escoltant la notícia d'abans sobre la basura, sobre el que opina el Partit Popular en
jo com a portaveu del meu partit li diré evidentment el que crec que és una realitat. No tinc cap problema sobre això. A més, és una cosa que he treballat com a anterior regidor de serveis públics. Sé el que és la tassa de la basura, sé el que suposa, i també sé el treball que s'ha fet per intentar ser lo més justos possibles.
El Partit Popular diu que està lluitant per a buscar una moratòria.
Una moratòria, pues que la queden entre tantes. O sea, si fa un any no era obligatòria la tassa de basures i ells no estaven d'acord en tindre una tassa de basures, que la queden tret. Perquè no la va treure la senyora Begoña Carrasco quan va entrar a l'Ajuntament de Castelló, la podia haver agarrat. Doncs nosaltres hem parat així tasses. Així en Vila-real, la tassa de terrasses, la tassa d'ocupació de via pública la van parar. Si ella no estava d'acord amb la tassa de basures, fa un any quan va entrar al govern hauria dit, no estic d'acord, la parem. O sigui, tenia aquesta possibilitat i ara tindria sentit que demanar una moratòria.
Sí, en este caso es Marta Barrachina, la presidenta de la Diputació, el que està dient de parar de manera...
No, però parla en nom dels seus ajuntaments, entenc. Que entenc que ell també inclourà Benicàssim, que té que posar una tassa nova, igual que nosaltres. Però tots els altres ajuntaments llevan de Alcora, Vila-real i Benicàssim tenien tassa de basures.
Tots.
I molts estaven governats per el Partit Popular, si no estaven d'acord d'haver-la llevat. Nosaltres no hem tingut tassa de basures fins ara. I hem assumit els costos de l'increment de les basures, que saben perfectament, perquè estan dins de Reciples, els alcaldes que governen els ajuntaments governats per el Partit Popular, l'increment que ha hagut en els últims anys en el cost de la basura. Ho saben perfectament. Pues això ho ha assumit l'Ajuntament de Vila-real a pulmó. Entre els impostos directes que agafa, com l'IBI, els PIES, que són els impostos de l'Estat, o tots els recursos propis que tenim. Ho hem assumit. I això és més de 2 milions d'euros d'increment. Els hem assumit nosaltres. Altres simplement tinc la tassa de basures.
Reciples anunciava que no pujarà o intentarà fer-lo lo més econòmic possible per a que no siga tan complicat.
Lo que dius Reciples, i me pareix molt bé, sí, i molt coherent, perquè una cosa és, jo entenc que n'hi ha dos coses. El discurs polític que uno vol fer i la gestió. I jo entenc que els dirigents del Partit Popular sensatos, i me consta que n'hi ha, no tinc cap dubte, quan se senten a treballar, i treballen els nostres companys del PSOE, que també entenc que som sensatos, vale, busquen les millors solucions per a la ciutadania. I les millors solucions per a la ciutadania és que tot aquest increment que suposa el tractament de les basures, que ho agarra Reciplaça, en lloc de pujar un 25% o un 30%, el rebut que fa Reciplaça als ajuntaments, diuen, escolta, anem a parar un poc, perquè en la tassa que tenim que posar o tenim que ajustar, ja n'hi ha un increment fort. Si a més li posem un 30% més als ajuntaments, i ja s'ha de pujar. I s'arriba a un acord on estem tots els partits polítics.
Sí, s'ha arribat a un acord.
Per tant, una cosa és el discurs polític que facen i una altra cosa és la sensatez política quan estem gestionant. Entonces, no té ningú sentit que per un costat gestionen conjuntament de nosaltres en sentit comú i que després facin declaracions con el que estan fent. Del basurazo, de si és un problema... Però que és un problema de Sánchez... S'ho té fàcil. Així ens han demanat que baixem i que ajustem el preu de la tassa a l'IBI, el Partit Popular. Castelló, que ho faci. No, és que més que baixar un 20 o un 25% de l'IBI. I ho té solucionat. Si la solució li han donat els nostres companys de l'Ajuntament de Vila-real.
Sí.
Però no ho han fet.
Mire, m'estan enviant un WhatsApp. Les millores del mercat per a quan i si s'està treballant per a tindre totes les parades obertes.
Li conteste també. I tinc alguna bona notícia que donar-li. Però bueno, estem treballant, vostè sap que tenim tot el aquí la subvenció que ens va vindre també del govern d'Espanya, és una de la Generalitat, més xicoteta però també agraïda, per a la millora del mercat. Bueno, pues estem ja tot això està en marxa, tenim que estar des del 31 de desembre pràcticament tot acabat, en això estem, vale? Ens costa una miqueta perquè n'hi ha que fer molts contractes i contractació també és un departament que està molt saturat en l'Ajuntament de Vila-real, però tenim confiança de poder arribar a complir en els plaços que ens han donat. I respecte a les parades, bueno, ja s'ha fet una primera adjudicació de parades, la qual, per sort, han confirmat tots els abastecedors que estan, que han volgut continuar, van a continuar, més a més, dos parades noves que han, una és el bar i una altra és una parada més de venda. Però en Caleixina, des de que vaig assumir la regidoria, pues he fet algunes gestions, algunes cridades, i crec i puc dir que tinc prou encaminat poder retrobar una carnisseria que fa falta en el mercat des de que va tancar la última carnisseria que quedava. Pues crec que ja hem aconseguit trobar algú que tinga interès i alguna verdureria més. Per tant, estic content perquè crec que...
Se'n queda alguna buida de parada?
Jo vull deixar alguna també buida, Jo, perquè tinc alguns plans, vostè no sé si se'n recorda que en el 2019, quan jo vaig agafar la regidoria
del mercat,
entonces era promoció econòmica, estava al mercat, li van donar un impuls, allò va reviscolar una miqueta i jo estava prou content. Jo crec que aquest projecte tenim que reprendre'l, per desgràcia el Covid mos el va frenar en sec, va ser jo crec que en el millor moment que estàvem mos ho va tancar d'un dia per un altre, i jo crec que aprenent d'aquell projecte, perquè n'hi havia coses que se podrien anar a millorar, pues crec que aprenent d'aquest projecte podem pegar un impuls i jo crec que en 3-4 mesos el mercat va tindre una imatge totalment diferent, tant física com de gestió. estic convençut. Som molt optimista en el mercat. Vull ser optimista perquè, a més, creia en el 2019 i continuo creient ara.
I la parada buida serà per a, suposa, activitats?
Sí.
De caps de setmana?
Bueno, veurem. Tinc algunes idees. Retornar allò que fem de cedir-la a les ONGs perquè puguen estar presents en un espai comercial on esperem que n'hi hagi gent i que vagi gent, siga qui siga, vale? Que puguen estar durant la setmana, que el cap de setmana pugui haver algo de, pues, alguna activitat lúdica que complemente l'oferta del mercat, que ajude a la restauració, que ara se quedarà en el restaurant, el bar-restaurant que n'hi ha allí, el baret estarà en marxa i per tant que n'hi hagi activitat ajudarà, també ajudarà els comerços i als, a l'hostaleria de fora. Vull
la plaça de dalt la titrem.
Vull arreglar la plaça també de dalt, vull arreglar també la part de baix de la plaça Colón. De veritat que estic il·lusionat i crec que he de ser optimista perquè me'l crec i si posem treball i ganes entre tots ho traurem.
I els diners, què tal?
Els diners, mal, com sempre, estem en un ajuntament que està arruïnat, i això ho sabem tots i ho hem dit mil vegades.
Sí, però tenim projectes. Hi haurà prou per a aquests projectes?
Claro. Perquè prioritzarem i farem que el que costa 3 mos coste 1 i convencerem a gent de la societat que mos ajude i farem mil coses i buscarem més subvencions de les que tenim, farem el que tinguem que fer. Però evidentment la situació de l'Ajuntament de Vila-real no és la mateixa que la de Castelló, ni és la mateixa que la de Onda, ni és la mateixa que la de Borriana. Nosaltres tenim una situació molt especial. Paguem 4 milions d'euros, 4 milions d'euros quasi, 3 milions i mig, en un préstec que no van gestionar nosaltres, que en el 2010 es va treure, es va començar a pagar en el 2012 i s'acabarà de pagar esta legislatura. El Partit Popular...
Esta legislatura s'acaba de pagar.
Sí, en el 2026 és l'última quota.
Quan són les eleccions?
En el 2027. Imagines vostè que hem estat, o estarem 7 anys governant, el Partit Popular no haurà pagat un euro d'aquell préstec, ni un euro de 20 milions d'euros més interessos, i ens tenen que donar lliçons. Però és que no és això, és que a més afegim 3 milions d'euros en sentències de mitja, quan no mos cou alguna més grossa, però de mitja 3 milions. I si men 7 milions de lastre, de motxilla, vostè agarre 7 milions d'euros, carregues-los a l'esquena, antes d'eixir de casa, llisca. I quan vinga algú a demanar-li que faci, que canvi els micros de la ràdio o que millore, o que diga, sí, sí, però és que tinc que pagar 7. I això ho portem de lastre cada dia.
No, la història serà en què s'acabarà de pagar justet quan, un poc antes d'acabar-se la legislatura.
No, en el 2000, però fixa't vostè que el pressupost del 2027, que se sol aprovar i sol estar en vigor, si tot va bé, ara que tenim una estabilitat, febrer, març, gener, abril, per ahí anirà, pràcticament ja no tindrà la quota. O sea, el que entre el mes de juny, siga qui siga, ja tindrà una quota de basures. Una cuota de basures.
Un préstec pagat.
Més tot el que porten pagat estos 4 legislatures de sentències.
En fi, regidor...
No sé si li he contestat a tot el que volia.
Sí, la veritat és que dones compte que sempre tenim que atropellar-nos, però esta vegada, com ha contestat aixina tan claret... Per cert, com va l'andadura en Compromís?
Molt bé. Sí? Jo crec que cada dia que passa estem... estaven destinats a retrobar-nos perquè no hi havia una altra opció, però jo crec que en una naturalitat jo crec que ha sigut molt més ràpid del que pensava jo personalment que anava a ser.
Pues res, agrair-li que hagi estat així, que ens hagi aclarit tot això. Jo m'he pres nota de totes les fetges que vostè m'ha donat, perquè ja sap que vostè, jo quan vinc sempre li pregunto si ho ha complit o no. Moltes gràcies.
Gràcies a vostès.
Coneixes Neurovila? un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Buenos días, hoy estamos con Adelina Balán, que es la siguiente protagonista de nuestra mañana. Ella es responsable de comunicación de Arcadia Space. Buenos días, Adelina.
Buenos días.
Bueno, yo te he preparado una serie de preguntitas, tanto como de tu función en la empresa, como un poquito de que nos hables de la empresa, porque es un tema como muy, muy interesante. No se habla todos los días con alguien que trabaja en una empresa del sector espacial.
Sí, la verdad que es un poco... un poco random que esté aquí en Villarreal, pero en Castellón, pero sí.
Vale, pues lo primero yo te quería preguntar un poco sobre como de la empresa como tal, de Arcadia Space. Entonces, ¿cuál es vuestra misión y visión así como en la empresa, o sea, en la industria espacial?
Pues Arcadia Space se dedica al desarrollo de motores de propulsión químicos verdes, motores para satélite en concreto. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo largo de toda la historia del sector aeroespacial y de los satélites han utilizado unos combustibles muy tóxicos, sobre todo aquí en tierra, porque en el espacio, por decirlo, como no hay atmósfera, no estás contaminando. Entonces, como se estaban utilizando esos combustibles muy tóxicos para las personas y para el medio ambiente aquí en tierra, subían muchos los costes de producción, de desarrollo y de compra. Entonces, lo que está haciendo Arcadia Space es reinventar esos combustibles, intentando llegar a las mismas prestaciones que los tradicionales, pero siendo más verdes y sostenibles, tanto para las personas que lo manipulan y como para el medio ambiente, porque necesitas de menos instalaciones que los tradicionales.
¡Qué respuesta más completa! O sea, yo justo te iba a preguntar de en qué consistía esta propulsión verde.
Pues consiste en eso, nosotros utilizamos peróxido de hidrógeno, que al final es agua oxigenada en muy alta concentración, que si no me equivoco, al descomponerse se descompone en vapor de agua y CO2, bueno, no soy yo química, pero...
pero si algo sabes.
Se descompone en dos componentes que no son nocivos para el medio ambiente ni para las personas, y para manipularlo simplemente... Las personas que lo manipulan utilizan unas gafas de protección y como un chubasquero que pueda que es compatible con el peróxido. Y nada más.
Bueno, me has dicho palabras que probablemente yo no sepa qué son, pero no pasa nada. ¿cuáles son como los hitos más importantes que habéis hecho hasta ahora? O sea, habíamos visto, que luego hablaremos de ello, del startup que vais a lanzar al espacio, del satélite este que vais a lanzar al espacio el año que viene. Pero hasta ahora, ¿qué habéis...? Explícanos un poquito.
Pues ese es el hito más importante al que hemos llegado, yo diría.
Bueno, recordar también que igual en cierta manera es porque vuestra empresa es bastante joven. O sea, acaba de... hace unos 4 años, ¿no? Había leído, en 2020.
Sí, en 2020, a finales. Sí, la empresa es muy, muy, muy joven. Al final somos una empresa de hardware y es... o sea, los tiempos de producción son muchísimo más largos que si hiciéramos software, como son la mayoría de startups. Bueno, que no todas son de software, pero que es muy proceso de producción muy largo. Y uno de los hitos más importantes para nuestra empresa es justamente este, el poder probar nuestros motores en órbita. Hasta ahora los hemos probado en el aeropuerto de Castellón, en nuestros bancos de ensayos, porque ahí sí que probamos todos los motores en tierra, y hacemos un montón de test, pero al final siempre queda la última prueba, la más importante, que es probarla en condiciones reales.
Claro. Y ahora justo yo me había referido como a Arcadia como una empresa, pero le has llamado startup, ¿no? Te voy a hacer como pregunta basiquita ya para iniciar en esto, porque ¿qué es una startup?
Una empresa de joven creación... lo que pretende es crecer súper, súper rápido a base de inversiones y tal. Tampoco soy experta en startups, pero...
No, sí, sí, es para que me cuentes un poco. Básicamente porque piensa que nuestra audiencia, si yo cuando lo leí tenía como una idea ligera y estoy en contacto con estos términos, más en el día a día, pues eso. Yo te iba a decir que a la hora de iniciar, claro, tú has dicho que es de creación joven, entonces, ¿qué son los retos que se enfrentan como de primeras en una empresa así?
Creo que lo principal es la financiación, pero es que para conseguir esa financiación necesitas tener credibilidad. Y a esto, si le sumamos a que es una empresa que hace motores para satélites, creo que el reto
es bastante grande.
Sí, sí. Entonces, nada, lo que los fundadores de Arcadia hicieron es que ellos se conocieron en PLD Space, que es otra empresa muy relevante del sector espacial español. ¿Mm? De hecho, es de aquí, de la Comunidad Valenciana, los que hacen el cohete. Se conocieron ahí, vieron una oportunidad de mercado y empezaron a hacer esta empresa, pero las relaciones con los inversores, conocer a la gente de tú a tú, contarle el proyecto, también que ellos vean la ilusión que tienen los fundadores por crear esta empresa, yo creo que eso es. Pero sí, es un reto conseguir la financiación, sobre todo porque tampoco hay fondos que inviertan en este tipo de productos aquí en España, está siendo muy complicado.
Mira, pues justo te quería preguntar qué tan importante es esta financiación externa, pero por lo que me has dicho tengo que entender que es como principal, ¿no?
Y tal, sí, sí. A nosotros nos apoya Draper B1, que sí que es un fondo de inversión de aquí de la Comunidad Valenciana.
¿Pero es un fondo de inversión solo para el sector espacial o como para algo muy concreto?
De hecho, ellos invierten más en software, lo que pasa es que ahora están intentando ver nuevas maneras de invertir y nosotros parece que somos de una de esas empresas con las que decidieron apostar. También tenemos a Pedro Duque como inversor, que es el astronauta español. Y el otro fondo que invierte en nosotros es un fondo francés que sí que invierte solo en empresas espaciales.
Ah, vale, ese sí que es concreto.
Sí.
Y tú como responsable de comunicación y demás, ¿qué considerarías que es como un aspecto clave a la hora de hacer una startup, ya no en el sector aeroespacial, sino en un sector como muy concreto? Hablabas antes de credibilidad, pero ¿es algo como que apostarías a que todos deben tenerlo?
Sí, la credibilidad es el factor clave porque va todo a raíz de la credibilidad, de lo que tú muestres, o sea, de la confianza que tengas tú en tu proyecto y tal, pero también tienes que mostrar que ese proyecto vale para algo y va a largo plazo, porque si no nadie va a invertir, nadie va a confiar, y también mostrar el equipo. Para mí, en mi estrategia de marketing anual, siempre hay un apartado muy importante que es mostrar cómo trabajamos aquí en Arcadia, cómo es la gente de aquí en Arcadia, cuál es nuestra cultura y cómo nos llevamos todos entre todos, porque también es importante a la hora de atraer talento, que es otro punto muy importante y muy difícil de conseguir porque aquí en España, por lo menos, los ingenieros buenos ya tienen trabajo y otros ingenieros muy buenos se van de aquí porque no
pueden desarrollarse profesionalmente. Qué triste.
Sí, por los salarios.
Y... No, sí, era de esperar que era por esa razón. Y sobre el desarrollo de vuestros motores, o sea, ahora mismo, ¿en qué punto estáis? Me habías dicho que ya habíais hecho las pruebas estas en vuestra terraza, había entendido, algo así, del aeropuerto de Castellón.
En nuestro banco de ensayos.
Había entendido en nuestro balcón y por eso lo he llamado terraza, perdona.
Tenemos en el aeropuerto de Castellón unas instalaciones increíbles, la verdad, también construidas desde cero por el equipo de aquí, de Arcadia, donde podemos probar todo lo que estamos desarrollando, prototipos, motores, todo. Incluso tenemos un laboratorio de química para el combustible.
Y claro, o sea, esto lo que probáis está hecho para unas condiciones determinadas, ¿no? ¿Qué es lo más? Porque entiendo que probarlo aquí no es como probarlo en el espacio. Entonces, ¿hay alguna? Esto igual suena muy fantasía, ciencia ficción y demás, pero ¿tenéis como alguna sala así como de gravedad cero o algo como que simule las características?
No, nosotros no, pero hay otras instalaciones por España que sí que hemos ido para poder probar estos motores que se van a lanzar ahora para probarlos.
Ah, vale, o sea, sí existe, no es tan fantasía como yo creía.
No. Pero no es gravedad cero, es como un banco de vacío se llaman, pero no me preguntes.
Sí, tú lo que me puedas contar, simplemente. Y no sé, ¿cómo es un poco el proceso este de prueba? ¿Cómo sabes si algo ha ido bien, simplemente? O sea, ¿qué miráis en estos motores?
Buah. Pues, es que eso es tan complicado que no te lo sabría decir, ni nadie lo entendería.
Vale, no te preocupes, pasamos a la siguiente. Si yo era por saber si me puedes traducir, piensa que también, aunque me des una explicación súper tecnológica, tampoco me serviría porque, claro, en cierta manera nos queremos enterar. Entonces, si tampoco es algo que se puede traducir. Ahora que el espacio como que se está volviendo como más accesible, esto también implica más contaminación y residuos en órbita. Pero claro, tú me habías hablado de los motores de propulsión verde. ¿Estos es que generan menos residuos o que no generan nada de residuos?
Es que los residuos en órbita son los satélites que han acabado su vida útil. ¿Mm? No vuelven a la Tierra, se quedan flotando en órbita hasta que en algún momento se colisionan con otra cosa, se vuelven pedacitos. La verdad que es un problema muy actual ahora mismo sobre los residuos en órbita. Y nosotros, y se están desarrollando muchas tecnologías para intentar limpiar. Los combustibles no son algo que contamine en órbita porque, como te he mencionado anteriormente, no hay atmósfera, por lo tanto no hay contaminación química, por así decirlo. Pero sí que hay mucho trasto en órbita de satélites que se han quedado allí dando vueltas. Nuestros motores ayudan a eso porque podrían ser el sistema de propulsión de un satélite, por así decirlo, que recogiera esos tipos de basura espacial. Y también otro uso que le damos a nuestros motores es que ahora van a implementar unas regulaciones para los satélites de que una vez en órbita tienen 5 años para desaparecer de la órbita y desintegrarse en la atmósfera. ¡Hala! Entonces, para desviar ese satélite a los 5 años de su órbita, necesita de un sistema de propulsión que lo mueva a otro lado.
Claro.
Entonces, ese deberíamos ser nosotros también.
Ah, bueno, ¿ves? Pues un startup muy preparado. ¿Y vosotros veis que hay bastante demanda de estas tecnologías sostenibles?
Sí, porque Europa está también regulando mucho el tema de esos combustibles tóxicos. Están siendo exageradamente caros. Ahora, como el espacio cada vez es más abierto y toda la empresa privada que quiera lanzar puede hacerlo, se han abaratado mucho los costes, tanto de producción como de desarrollo, entonces no van a gastarse una millonada en lo que vale el combustible, pudiendo tener el combustible verde que se hace en Europa, muchísimo más barato y encima muchísimo más seguro para las personas que lo manipulan. Entonces, sí, va a ser algo inevitable que va a pasar, es que no van a poder comprar el otro.
Claro. Y vosotros en Arcadia Space tenéis una sede en Castellón, corrígeme si no es así, pero yo había visto que tenéis una sede en Castellón y un centro de pruebas en Valencia, ¿no?
No.
Pues corrígeme.
tenemos las oficinas en el SpaceTech, que es el edificio del parque tecnológico de la Universidad Jaume I. ¿Mm? Y donde ensayamos, donde hacemos todas las pruebas con los motores y tenemos los laboratorios, es en el aeropuerto de Castellón.
Vale. ¿Y qué tan importante es esta localización geográfica para el desarrollo como empresa tecnológica?
Vital, porque de hecho ninguno de los 4 fundadores es de aquí. Se han venido aquí a posta, una por el aeropuerto de Castellón, porque siempre nos ha dado muy buenas condiciones para venir y siempre nos han apoyado desde el minuto uno, y dos, por el clima, porque al ser tan buen clima pueden probar casi siempre. Claro. Pueden estar siempre haciendo.
Y tenéis... ¿Tenéis colaboradores como clave, yo qué sé, otras empresas, instituciones públicas? O sea, a ver, ¿alguna alianza así clave que, de la que nos puedas hablar?
Sí, sí. Bueno, la Agencia Espacial Europea, tenemos varios contratos con la agencia para diferentes tipos de proyectos que también les interesan a ellos, nos interesan a nosotros, nos financian los proyectos, un poquito... sí, es una colaboración muy importante para nosotros. Y luego esta última colaboración que acabamos de anunciar, que es con The Orbit, que es una empresa italiana de satélites, donde pudimos montar nuestro primer sistema de propulsión para ser probado en 2025.
¡Ostras! Es que estamos hablando de esto y digo, es que qué fuerte, en plan de una empresa ya espacial, estas cosas como que me suenan, ¿sabes? Como muy futuristas. Pero bueno, ya está aquí, qué guay. Y ahora hablando un poquito como de tu papel de responsable de comunicación, que es lo que eres, Adelina, ¿en qué residen tus tareas dentro de la empresa?
La verdad que hago un poquito de todo, desde creación de contenido, redes sociales y todo lo que es más de cara al público, hasta organizar visitas a nuestras instalaciones para diferentes grupos de interés, el merchandising también lo hago yo, diseño, no sé, hago un poquito de todo, mucho trabajo con mandando correos,
hablando conmigo incluso, ¿no?
Sí, no, gestionando medios.
¿Y cuáles son los mayores retos a los que te enfrentas tú como responsable de comunicación en una empresa aeroespacial, pero a la hora de transmitir este mensaje al público, ¿no? Porque hablamos ya de tema de redes y demás.
Nuestro público, el reto está en que nuestro público es muy diverso. Tengo gente muy, muy, muy técnica que no les importa ni tu imagen corporativa, ni tu branding, ni nada de lo que me puedas decir que es bonito, o sea, eso no importa que funcione. Y luego están los medios y los inversores, que es totalmente lo contrario. Ellos quieren ver cómo tú eres una empresa establecida, que vas a eventos, que yo qué sé, que estás siempre por ahí, ¿no?, haciendo cosas.
Claro.
Entonces, es buscar el balance entre qué le importa a la gente técnica y qué le importa a la gente no tan técnica. Saber explicar muy bien que las cosas técnicas y saber explicar muy bien las cosas técnicas, pero de una manera mucho más sencilla para que todo el mundo lo pueda entender.
Exacto.
Entonces, y ese es un...
O sea, yo entiendo que también mediante estas redes es por donde intentáis atraer inversores, socios y clientes, ¿no?
Bueno, intentamos alimentar a esos, o sea...
A los que ya hay.
Sí, intentamos dar contenido para que nos vean, para que siempre nos tengan en mente, pero realmente esas relaciones se suelen hacer en eventos o en encuentros de cara a cara, porque son cosas tan, 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 tan complejas de explicar que por un post
no
lo vas a tener, ¿sabes?
Exacto. Y también en redes abordáis como el tema de la educación y concienciación sobre, bueno, vuestros motores son sostenibles. Entonces, ¿esto también es algo que está presente en vuestras redes sociales?
Sí, claro. Es uno de los... un factor que nos diferencia de la competencia, además. Entonces, eso...
Claro, es importante destacarlo. Y yo te quería hablar un poquito también porque, claro, tú eres una persona, eres muy joven, tienes un puestazo y eres una persona muy joven, y en general vuestra empresa es una empresa joven. Entonces, ¿sois todos nuevos talentos, por decirlo así?
Hay gente más senior, pero sí, la mayoría somos muy jóvenes.
¿Y en qué crees que beneficia eso a la empresa?
Pues en las ganas de trabajar. La gente tiene ilusión, tiene ganas. También hay un buen balance entre gente senior y gente joven. Porque cuando vienen aquí los estudiantes están con mil ganas de aprender, con mil ganas de dar todo.
Claro.
y al final se queda en la empresa. Y eso mola mucho, ver también que la gente viene aquí con muchas ganas y que viene para quedarse. Y bueno, también nuestras prácticas siempre son pagadas, lo cual también quiero
sí, motiva.
Entonces creo que este mix de gente senior y gente joven talento mola mucho, y nosotros siempre vamos a apostar por los jóvenes talentos porque es que no hay color, es que
son el futuro, o sea, hay que darles también oportunidades porque es el futuro en cierta manera, hay que también relevar a los demás.
Total.
Y que, hablando ya en la comunidad de Castellón, ¿cómo afecta la presencia de vuestra empresa en la región, en la región a nivel de impacto económico o tecnológico?
La verdad que están encantados con nosotros. Muchas veces vienen políticos y tal a visitarnos y a ellos les encanta todo lo que hacemos, a nosotros nos encanta explicarles todo lo que hacemos. Y ese buen feedback, la verdad, que nos motiva también mucho ver que ellos están contentos y quizás no entienden todo lo que les tenemos que enseñar, pero porque es muy complicado, o sea...
Claro, claro.
Yo tampoco lo entiendo. Pero ellos ves que están ilusionados y flipando y tal, y está guay.
Y ahora... si me pudiese hablar un poquito del proyecto este, de lo que queréis lanzar en 2025 y demás, porque nosotros avanzamos un poquito, como aquí en la radio y demás, avanzamos un poquito la noticia, pero claro, contado por ti es diferente.
Nada, que hemos terminado nuestro primer producto, hasta ahora estábamos en fase de desarrollo, ahora por fin tenemos un primer producto que vender, que es el motor de 5 newtons, pero lo que pasa es que... para poder comercializar y tener la credibilidad de la que tanto hablo, necesitamos probarlos en órbita. Entonces hemos hecho una colaboración con esta empresa de satélites llamada The Orbit para poder montar nuestro sistema de propulsión en el satélite. Aunque este satélite ya llevara su propio sistema de propulsión, al final nosotros somos como un experimento dentro de su plataforma, entonces simplemente vamos a poder... probar nuestros motores durante unos minutitos, que es más que suficiente para saber si funcionan o no funcionan.
Claro.
Entonces, eso.
¿Para cuándo se prevé? O sea, 2025, pero ¿principios, finales?
Principios, no lo sabemos, porque esto vuela desde Estados Unidos en el cohete que hay en Estados Unidos, que todos sabemos cuál es. bueno, el de SpaceX. Entonces ahora nunca ha tenido problemas técnicos este cohete, nunca en la vida, y ahora sí. Y como ha tenido problemas técnicos, pues se ha retrasado todas las misiones.
Claro.
Entonces veremos qué pasa con él, pero en principio en marzo, febrero, abril, algo así.
Estaremos atentas. Y no sé, para acabar, si me quisieras contar alguna anécdota así, yo qué sé, curiosa, graciosa, que te haya pasado o que le haya pasado a alguien de la empresa, yo qué sé, cualquier cosita que me quieras contar.
Bueno.
O algo que cuando entraste ahí dijiste, esto no me lo esperaba para nada en la empresa.
Sí, bueno, yo cuando terminé de hacer la entrevista aquí, yo pensaba que esto era una empresa de satélites, yo no entendía nada. O sea, yo no tenía absolutamente ni idea. Y los primeros meses, aquí la gente hablaba en chino para mí. Y ahora también, pero menos. Estoy aprendiendo el chino este. Pero te lo prometo que no entendía nada.
Vas a salir experta en comunicación y en satélites y de todo.
La verdad que es muy fuerte lo que puedes llegar a aprender y lo poco que... sabemos sobre todo el mundo espacial, y al final es un mundo con el que estás en contacto siempre, sin que tú te des cuenta. Desde la rumba que se enciende en tu casa a X hora porque está programada, hasta el reloj inteligente que llevas, hasta mirar una ubicación en Google Maps, ¿sabes? O sea,
no, sí, abarca todo.
Estamos tan conectados con el sector espacial, ni siquiera lo sabemos, y nadie nos cuenta qué pasa. Porque creo que no interesa. Pero igual si contaran más, pues interesaría más.
Siempre pasa, ¿no? O sea, un tema interesa cuando se pone encima de la mesa.
Exacto.
¿Y tenéis pensado, recibís, yo qué sé, ir a hablar a charlas a estudiantes como para... Porque para mí es algo súper novedoso, o yo qué sé, o esperar visitas de colegios y demás. ¿Tenéis pensado algo así? No sé si lo hacéis ya o...
Sí. Mira, de hecho hoy viene el Colegio de Ingenieros Industriales de Castellón a visitarnos. También estuvieron una clase de aquí de la UGI de Ingeniería Industrial visitándonos. Intentamos participar.
O sea, pero son para más mayores, ¿no? En plan, entiendo que pequeñitos y demás, pues no tanto.
Pequeñitos, no, porque no somos tan... creo que no somos tan interesantes para los niños pequeños como podría ser una empresa de cohetes, ¿sabes?
Claro, igual al nene lo llevas diciéndole, ay, es una empresa espacial, ya se espera ver un cohete súper grande, claro. Y que vayamos de excursión a la luna.
Claro, más para estudiantes de universidad y gente más mayor, sí.
Pues mira, sí, hasta aquí. Dime.
Perdona.
No, dime.
Que sí quedan charlas en la UPV, sobre todo, que hay un grado de ingeniería aeroespacial. Y en la UPM en Madrid también. Intentamos hacer cosas.
Sois trotamundos, ¿eh? Vais a todas partes, Madrid, Valencia.
Sí, fuera de España también.
Bueno, pues para mí, aquí se me han acabado las preguntas. Si tienes algo que añadir o lo que sea.
No, ya está. Para mí también.
Vale, pues muchas gracias por contarnos un poquito hoy de tu trabajo, de vuestra empresa. Es un sector súper interesante, la verdad. Me gustaría haberme enterado de más cosas, porque la mitad no sé qué significa. Pero agradezco muchísimo, Adelina, de verdad, que hayas sacado un ratito para estar hablando con nosotros.
Me ha encantado la charla, la verdad.
Que vaya muy bien y, pues nada, os deseo lo mejor. Adiós.
Adiós.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
En la calle de la Travesa 29 de Vila-real, Quadis Marzá Vila-real. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Vila Real, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Vila Real, Quadis Marzá.
Autoescuela Moros, la primera autoescuela de la provincia, abre nuevas instalaciones en la calle Almazora 11 de Villarreal. Cursos intensivos, clases online, última tecnología. Autoescuela Moros, 60 años al servicio de Villarreal y provincia. Nos encontrarás en Raval de San Pascual 23 y en sus nuevas instalaciones de la calle Almazora 11 de Villarreal, junto al Estadio de la Cerámica.
Que sí, que ja la tenim així, que tenim a la panderoleta aquí a tornar de Cuba. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana. Quant de temps sense veure-nos? Has vist la morena que estic? Doncs me diuen, ui, quin morena més bonica és.
I tu què li dius quan te diuen lo del moreno? Perquè, clar, hi haurà gent que sabrà que te n'has anat, perquè vas conèixer l'amor, i hi ha gent que no ho sabrà.
Pues sí, me vaig anar a Cuba, que vaig conèixer a Linion, la porta del banc, te recordes que te vaig contar? Que van vindre així a presentar-te'l. Però sí, ja s'acaba de l'amor, ja. Bueno, s'acaba de l'amor per part meva, que jo... Te recorde que tinc 5 anys. I este home, por la mañana, por la tarde, por la noche, sempre vols fer l'amor? Jo ja... Dic, m'ho anem a passear de vez en cuando, que se me aire la cosa.
Entonces este sí que es veritat que fa honor a esta cançoneta, ¿no?
Haciendo el amor y por la tarde haciendo el amor y por la noche haciendo el amor hasta en el coche.
¡Uy! ¡Si te contara en el coche! ¡Quina vergonya! ¡Que vais de les palmeres! Hasta que nos va a caure un coco, li va a caure el cap. Y ya va a de fer en el coche, no le fegas, porque tiene un coche descapotable, ¿sabes? Y digo, pues otra vez que lo hagamos, Panderoleta, nos pondremos el capó, porque si no, no sé a qué nos caiga el coco.
Escolta, Panderoleta, quina enveja me dona. Perquè ja que vores, ha posat el món per Montera, se n'ha anat a Cuba, i quan s'ha cansat, se l'ha deixat i se n'ha vingut.
Pues sí, tinc que confessar-te que tiré molt de menys a les meves amigues. M'envia en WhatsApp, quantes reres, Panderoleta? Pero claro, siempre me estaba pillando en el amor y no tenía tiempo para contestar.
Panderoleta, y en este caso ha sigut el que tot el món anem a veure. Jo quan vostè puja en ell i me diu que se'l troba en la cafeteria i se'n van al banc junts i havia cobrat la paga extra, tot això, jo dic, Panderoleta, que li partiran el cor. I en aquest cas ha sigut vostè el que ha dit s'ha acabat.
S'ha acabat. I damunt ara, cada vegada que vaig al banc, va el meu gendre, la meva filla, les meves netes, les meves veïnes. Vaig més acompanyar que vaig que sigui un furgó d'aixòs que porten els diners. I per l'amor de Déu, que vaig al banc. A vos si vos creu que hi ha un cubano sempre en la porta del banc.
Però ha sigut gratificant l'experiència?
Pues sí, no vaig a dir que no. A mi, que anava a dir-me a mi, que als 100 anys anava jo, bueno, a veure les estrelles otra vez. Però bueno...
Però anem a veure, si ha sigut tan gratificant, vostè se'n torna perquè considera que massa tute, això és un intermig, és a dir, és un període de descanso i volvo a l'ataque?
Home, vaig a fer-me així a altre camí i si veus que m'avorris o algo, pues me n'anirà allà a altre camí, que vos que te diga. Aquello sempre està, que vos que te diga, la calor... La palmera...
El amor...
Les pinyes... Ui, m'ha portat una caixa de pinyes, que va així.
A veure...
Ui, estan boníssimes,
no sé si vostè s'ha enterat que s'hi venia a veure un temps en el que hi havia una espècie de d'encuentros a la misma hora, mismo sitio y con la misma fruta.
Ai.
Per a tindre... I se referís a això?
Ara ho comprenc. Perquè, ui... Ahir va ser, va vindre el repartidor del Botana, perquè jo confia tant de temps que d'això les botelles tenia buides. Botanera! Botanera! I ell mirant per tots els puestos no veia ningú. Així arriba! Aquí arriba! Claro, jo visc en un quart sense ascensor. Per això se feia el loco, el punyetero. Però al final, com era l'únic que xillava... Què em quiere, senyora? Nada, que tengo 4 botelles bocías, un mil milas. I ell, encara de resignació, s'agarra les 4 botelles i me les puig allí dalt. Tot suat, tot sofocat, pobret. I jo, ¿qué no han pensado ustedes para hacer un ascensor? Duay, ¿que usted por qué se cree que no estamos tan jóvenes aquí?
Claro, claro, fem exercici tots els dies.
Por esa gran labor te voy a dar un regalo que me he traído. I vaig li donar una pinya i me mira. ¿Qué pasa? Mira si es desagradable. ¿Qué pasa? ¿Que ha ido al Mercadona y nos ha comido una rosca, no? Y ahora me quiere empaquetar la piña. ¿Ay? ¿Pero qué está diciendo usted? Si he venido de Cuba, esta piña es de Cuba, que la he traído yo. A mí me va a engañar con la piña. Todo el mundo me da 5 euros, por lo menos, por subir 4 botellas. Y usted me da una piña.
¿Para qué trabajo ves?
No, pachadito, ¿yo dónde me dijo que me pusiera la piña? Pero bueno.
Y entonces es cuando la Panderoleta cau en allò que estaba pasando así últimamente, ¿no?
Claro, entonces me dicen la piña, que van entonces las mujeres amigues, al Mercadona, y la piña.
Y yo digo,
pensaba que era porque, como es, vais a decir que la piña era tan buena... ¿Sabes? Yo digo, os habrá pegado para andar a comprar piñas todos los días. Cuando dijo, ya me entera de toda la trama. Perdone, señor butanero, otro día le daré 1 euro. Bueno, 50 centímetros, que yo no me la agarré, no me recordaba.
Panderoleta, ha sigut el ambient, el canvi de l'ambient entre Espanya, entre así el seu entorno, i el de Cuba, és diferent?
Ui, sí, allí fa molta calor.
El malecón.
El malecón. Ai, el malecón és preciós. És... Jo ho recomano a totes. A veure si l'Incerso s'anima a ficar un viatge a Cuba, que sempre fica vinador.
Anem a veure, Panderoleta, que no posi males idees a ningú, que se'n van tots i després no torna ninguna.
Ai, tu saps quina satisfacció donarà més d'un?
Ninguna i ningú.
Ai, pues...
Perquè entonces començarem una altra vegada la cançó de Dinio.
Ai, la de Dinio. És que és una cançó... Allí tot el món la canta.
És el que toca, la cançó de Dinio.
És la realitat, és la realitat.
És la realitat d'allí.
Ai, Fidel se veu que va implantar una cultura de... Todos los días hay que hacer el amor. I mira, així n'està ara, pobrets. La veritat però, que ho passa molt malament, però... també hi ha que dir-lo.
Anem a veure, anem a entendre-nos. Ho passen malament o ho passen bé? Perquè, clar, el lema és «Hace l'amor i no la guerra».
Ja, però també tenen que treballar, pobres, tenen que prosperar. És que saps què passa? Mm. Així, la gent no fa l'amor, saps per què? Perquè tenen que pagar la hipoteca, tenen que pagar l'inglès, els crios, tenen que pagar les extras, no sé què... Vamos, arriben a les 10 de la nit, tot reventats, i el que menys t'avellis, que molt gent diga.
Bueno, entre que no tenen temps i quan tenen temps els ve el pensament, els pagos.
Pues ja veus. Entonces, solució.
Escolta, i allí el teu amor no tenia aquests problemes, no? Ell era com que...
Allí vivim en una xabola.
I què tal?
Ai, pues mira, com feia calor, estàvem al carrer. Diu, mira, igual que aquí en les Massets, tan grandes Massets, estan totes en la calle. Sí. Diu, pues gran idea. Diu, total, pa dormir no hace falta tan gran habitació.
I el menjar què tal, Panderleta?
Allí, pues menjàvem les pinyes, algun coco si se caia de la palmera.
No, tampoc anava per ell, no?
Ai.
Alguna sacsejar, no?
Demà, lo que sí que m'ha demanat l'atenció que allí és molt el menudeo. Póngame dos lotxes de jamón llar. Póngame 5 gramos d'arròs. Diu, oi, això? Estan totes les dies venint a comprar. Diu, és que no hi ha pa més. Panderoleta, no és com tu, que tens una paga.
Ah, però anem a veure, és una filosofia de vida. Tu vius al dia.
Ai, no,
perquè, a veure, Panderoleta, hi ha gent que... Ai, a l'hora, quan... I després dius, esta persona no s'acabarà tot el que ha fet.
Pues allí no, allí...
Oi, allí s'ho acaben antes de fer-ho, no?
Que m'ho sacado, $4...
Ojo la frase, s'ho acaben antes de fer-ho.
Ojo,
ojo, sí. Lo de... No malinterpretem,
no.
Eh?
Perdón.
Panderoleta.
Pues eso.
Ha sigut diferent a el lo que coneixia Panderoleta, a lo que ha conegut en este novio.
Ay, tú te lo conté, no era misa, tú te les dís. Después, a vos le enteramos que en quin barrio feien festa para anar de gorra a mitjar paella. Después, a vos si feien algún cursillo de algo para colocamos allí.
¿Mos volen els espanyols?
Allí, sí, claro que mos volen. Somos la madre patria. Y yo tengo que ser la gran madre, porque vamos, digo, ha venido, esta sí que tiene que ser la madre patria, porque vamos, la abuela chocha esta.
¿Y la familia qué tal?
Ay, ay, todo. La mua consagra tenía 32 años.
Sí, sí, sí.
Anaven per allí y todos dicen, esta es mi quien soy, mi nuera. Y todos la miraban. Es que no puc aguantar-la. No sabria com expressar la cara de sorpresa que m'hi caen tot. I Dinio, com està? Preguntava, no sé per què.
I és tot pagat. I quan te presentava als amics, a les amigues?
Ai, sí, me n'anèiem a la discoteca i al malecón i tot, ahí, a ballar ahí. Ai. I tots me dejaven, déjame la pande pa bailar. Ui, me deixaven reventar. Jo dic, cabrón, que jo no estic pa estos trates ja, de tant de ballar.
Ja, però en tot...
Ballava vertical i horizontalment tot el dia. Sí. Això no pot ser.
La piel más tersa,
¿no? Ay, la piel tersa, no sé, yo me veig igual de pocha, pero bueno, sí, morena sí, pero per lo de més, no sé, què dic.
I allò d'anar més lleugereta, vestida de roba, per dins i per fora?
Ay, la bandanga, tot el dia. Lo que pasa es que el paquet, entonces me dice, se me veía el paquet, pero bueno, com tot el món anem en tanga, jo dic, pues da igual, me fica el tanga en paquet i avant. Pero eso me dient, ¿qué color más blanco tienes, Panderoleta? Però bueno, no comprendia jo el porqué. Ara ja ho comprem, perquè vinga, ficam el sol i el paquete no canviava de color, sempre estava blanc.
Total, que t'has deixat el teu amor allí, manteniu contactes, a dir, l'escrius, el crides, whatsappegeu.
Sí, mos enviem videoconferències, dices, com si foren dos jovens. Y él dijo, me estoy tocando la nariz. Y yo
rascándome la oreja.
Pues mira, igual. Todo lo demás no cal que tú conté ya. ¿Qué fue que te diga? Cosas de chovens ya van.
M'alegre, perquè m'ha trencat els esquemes. És a dir, ha sigut una dona madura, que ha disfrutat i que no ha estat enganyada, no?
A mi ningú m'ha enganyat. Però me fot molt anar al banc i la meva xandra, la meva filla, els meus nets, les meves veïnes, que tots se pensen que sóc la reina de les festes o algo. Hi ha tanta gent. Home, quan entro jo al banc, la gent se'n va dir, mare meva, però n'hi ha gent ahir.
La marquesa? És que tenim que entendre una cosa, que Panderleta seria com una marquesa.
Claro. Home, jo deia, ja he cobrat, ja m'han enviat del giro. Ui, muntàvem unes festes allí.
I tu ja treure el tambor i a tocar la guitarra, no?
Jo pagava ahí la bebida aixa del cocodrilo, un cocodrilo no, del lagarto, que és una beguda que diuen que és pa... Pa això que és salsa. Jo no sé, allí que es farà falta, perquè sempre estan en el taparrabos alçats.
Sí,
allí.
Sempre estan... A manitx, no, pa complir,
jo
no?
Jo li he portat una botella al meu gendre. Jo per això alegres a la meva filla, collons. Que està sempre cara d'amarga. I almenys em deixen d'anar al banc, acompanya-me.
Pues, Panderleta, així com sempre, jo vull consultar-li una cosa, perquè a mi me conten moltes coses. Així seguim igual, no? Seguim en aquest tono... de donar importància a millorar unes altres coses. I este matí una amiga meva me contava... Jo, perquè per a veure què li pareix a vostè, no? A mi sempre m'agrada raonar i voler el seu punt de vista, i ara encara m'interessa més el punt de vista després de que ha vingut de Cuba, eh?
Ui.
Me dia que, bueno, que este el passat juliol, a mitjà de juliol aproximadament, pues van omplir un formulari. Son pare va al centre de dia, no? És una persona que, bueno, ja té els seus aixaques i demés, i clar, com resulta que els fills tenen que anar a treballar, lògicament, pues ell té que estar assistit, no? Va al centre de dia i demanen pues omplir els documents, li demanen a l'assistenta social de la població d'ací de Vila-real omplir els seus documents per a que vagi, en vez de només pel matí, tot el dia, val? I ara, este matí m'ha cridat per telèfon, què li ha contestat la conselleria, val? Que tot això és missió impossible. Que te contesten en 3 mesos, és això.
Mare meva, el ben jo vestit de tot, com jo venia a ser, tan fans.
Tom Cruise.
Tom Cruise, sí, sí.
Per Tom, començar. Toma i daca, daca i toma. Que ja és missió impossible que te contesten als 3 mesos, perquè se calculava que en serien 6 com a mínim, però clar, li han contestat, saps per què?
Qui li han contestat? Que li han tocat dia al puesto?
No, no. Li han contestat ràpid perquè li han dit. Resulta que el formulari que han omplit per enviar molts no és el formulari que està en este moment vigent, és a dir, el formulari que han omplit ells en l'assistenta social no és el mateix que el que tenen que enviar ara. I han comprovat el formulari que havien enviat, que era el que estava així en serveis socials, que l'obligació d'ells havia sigut canviar-lo,
claro.
Val? I només hi han 3 preguntes o un parell de coses que no estaven dins del formulari. Bueno, pues ara, volver a empezar.
Ai, mare meva, jo saps el que faria la teva amiga? Ai, com li diuen aquella...
Envia-lo a Cuba.
Envia-lo a Cuba, bueno, per això com te el rejuveniria, per ante... Però jo agarraria l'abuela i li diria al senyor Benjoc, no? El d'Assuntos Socials d'ací qui mana, l'alcalde mana.
Clar, el que ocorre és que Assuntos Socials d'ací mana l'Ajuntament de Vila-real, depèn de l'Ajuntament de Vila-real, però fins que s'ompli el formulari. És a dir, l'assistenta social, en este cas, i no seré jo culpable de defendre l'alcalde de Vila-real, és a dir, a mi no me tacharan mai d'això, de que sóc una defensora, o sigui, jo quan fa les coses bé, però quan es fa mal, sóc la primera que li tire, no? En realitat, ells, quan arriba l'assistenta social a fer la seva feina, ells estan pendents de lo que els contesta la Generalitat Valenciana.
Pues entonces... Damunt que la gent és ecològica, perquè l'Ajuntament de Vila-real és ecològic i no malgasta el paper. Diuen, ja que està el paper, total és el mateix el que fica. Ara que és també una carta, gastant 6 diners del contribuent, ha enviat una carta en el mateix formulari en 3 preguntes que no me n'ha cap puesto. I després, lo raro que en aquestes preguntes te pregunten de quin partit eres. Perquè a veure si dius, si és del PP, com ara manen la Generalitat del PP, igual te entren dins, saps? No sé.
És que n'hi ha que ser
tan absurda.
Sí, n'hi ha que ser molt malpensant. I jo, sin embargo, és allò de entre que vengo i vengo, me entretengo. Entre que voy y vengo, me entretengo.
A
mí es el formulari y está 3 mesos més, claro, i en esos 3 mesos més diuen formulari apto i entra en una tracua.
Claro.
¿Vale? Perquè, clar, a totes estem pensant que són persones en una edat...
Ara pues se la cascan. I damunt diuen, pobrecito, mira que... I los fores, que està ahí... Ya me la veo, ¿eh? Ya me la veo. Estará ahí en el ataúd, ahí todo presente. ¡Tindón! Y toca la cartera.
Que ya puedo dar todo el día.
Que ya puedo ir cuando quiera. Pues mira, casi que me han portado a la caixa para hacer la puñeta. ¿Eh? Y volví a salir.
Pero, ojo, y claro, vamos a Miguel para la MP, que se corre el peril de que... Y tú, por ejemplo, dices, bueno, no me la acepten, pues agarra una persona que me el cuida, te unos gastos, y esos gastos después el me los teca abonar la Generalitat.
¡Uy! Que va, que va. Yo tengo amigues que les fa falta. Les fa falta que la so. Y ahí los gastos empañen los fills, los germans y conforme...
Claro, pero una vez está aprobado el grau 2, sí que es la Generalitat Valenciana la que se tiene que hacer càrrec en efecte, en carácter retroactivo.
Una amiga mía le va a tocar el grau 2 y sos, y va y le envía una carta pensándose que le donen una chudeta. Y va y le donen el timbre y dice que toques el botonet, ¿sabes? Yo le digo... Espere que vaig a preguntar el telèfon de Ben Jack, que vaig a donar el telèfon i cada que vinga que toque l'abuelo, que toque Ben Jack. Per això quan veu a Ben Jack i porta un jeris, per això, perquè segurament és el nit de l'abuelo, és obra d'una per sac.
Diu, mira, mira ja, que diu que mos ho donen i li donen un timbre. Fanderletes van a ser a Cuba.
Ay, allí per lo menos, com a molt, molt, te donen una pinya.
Bueno, yo lo que estoy pensando es que la panderoleta ha visto que había en festes al seu carrer.
¡Ay, qué boniques! Lo que pasa es que estos maletes son del... Ahí el barrio meu, tú sabes que tenía una guerra civil montada desde fa anys, ¿eh?
Vaya tú.
Está la junta golpista,
sí, sí,
que son los que están ahí, que mantén Ben Jock y compañía, ¿eh? Que es mantén, y están los otros, este Simó y
pues
todos estos.
Pues este temps que has anat a Cuba s'ha llevat a Ben Jock del cap.
Yo no. Es el meu amor platònic. Mira que Dini és guapa, eh? Però és que Ben Jack. I sobretot quan va vestir de sabagets en festes al poble.
Ai.
És l'únic que
li marca... Baila'm una jota.
És l'únic que li marca perquè Dini els pantalons. Jo no sé què collos tindrà ahí.
Bueno, tornem a la junta golpista,
vale,
va.
Sí.
Tornem a la junta golpista.
Això. I no res. I allí hi sent totes les amigues, les del barri de tota la vida.
I aneu els dos, no? A la junta golpista i els altres o...?
Nosaltres, l'únic que ens ajuntem és a la missa, allà avant. Després a la professor sempre l'arrastren els consejals i gent d'estant, perquè com no va ningú a arrastrar-lo allí.
Ui.
Entonces, nosaltres com anem a ajuntem allà a la cafeteria, ens fem un cafenet, ens fiquem al dia...
Per cert, en Cuba també hi fan això de les festes del carrer i tenen a les seues mare de déus i tot això.
Allí són una miqueta roigets, allí no n'hi ha. Creuen, però no. Allí la festa és diària, d'una altra manera. La felicitat, si vols saber la que és la felicitat, Susana, també estan allí. Allí no n'hi ha rellonxet, te'l dices en casa. Si hoy comemos a las 3, como si comemos a las 5.
Es que me donen ganes de plorar i tot.
Ay, qué sol más bonito. ¿Aquí no cambian la hora? ¿Para qué?
Y es que siempre estén de mal humor.
¿Eh? ¿Para qué vamos a cambiar la hora? Si el sol igual sale, igual se hace de noche. Pues también es veritat. ¿Qué collons? Y ellos, allí, a prendre el solet, a passejar, a veure si avui aconseguim algo para menjar. Yo te he dado cuenta que en un día sense menjar igual pot passar, ¿eh?
No, això se feria l'ajuno intermitente, sí.
¿Veus? Ells ho tenien ahí tot descobert i nosaltres així, en tonteries, dius, tant tots ahí, totes voltes.
Panderleta la ves pletòrica, m'ha encantat que vinga.
Ai, jo també tenia ganes de venir, boix. I així que tens una xica nova, no?, que és la teva germanita, eh?
No! Miriam, ho sent, no haver-te-la presentat, no haver-te-la presentat, però sí, tinc una periodista de la Nova Forna i saps què ocorris? Que el que jo faig és que no intente caure en els mateixos errors que jo he fet. Quan d'alguna manera tu hisses i tens, vas en el cor a la mà i jo sempre dic que està molt, és molt bonic anar en el cor a la mà, no? Però
i el que tiene boca s'equivoca, diuen.
Sí, sí. Però tot allò que a mi m'han fet, que a ella no li passa.
Bueno, pero eso de prótesis de mare, eso no
puede
ser.
Pero me va a volver porque yo te diría, Miriam, mírame a la cara. Tot allò que a mi no m'han fet, com per exemple anar a Cuba i trobar en un dinio, què tu fas, en fi meu?
Veus, quina alegria.
Ha visto?
Animo a todas las mujeres de España, centenarias y octogenarias y novejandarias, ¿sabes? Búscate un cubano y nacionaliza lo español, que estamos carentes de población.
Miriam, què t'ha paregut? T'ha sorprès?
Quan menys, o sigui, no m'esperava este començament de matí. Ho vaig a dir així, simplement.
És un crac, és un crac, és la meva ídola.
Pues avui he vingut molt lai, eh? He vingut tan relajant. Ara
pues el dia que se monte un partit, jo m'afiliaré al seu partit.
Tu ja saps que el meu partit està catà centro izquierda derecha, donde hay paella, allí estamos todas. Ahí... I ahí mos unim. Sempre, i quan fiquem de música, sempre mos fiquem la disa de Paquito el Chocolatero.
Sí, sí.
Perquè si n'hi ha alguna distracció política, ahí mos fiquem a ballar tots a la vega i mira, s'acabó el problema.
Unidos por lo que más nos interesa, no?
Ai, n'hi ha que unir-se sempre per això. Així no m'hi reirem.
O sigui, tu eres de les de pan i circo?
Ai, dilo como quieras. Però tots mos ho passem bé. I si ho paga l'Ajuntament millor. Ben, Jack! A veure quantes tines m'hagués anat a torrar.
Pues estic contenta d'haver-la tingut així, d'haver passat este ratete en vostè tan a gust. Miriam,
Que vinga més. Si jo estic així ja un temps i no l'he vista, de vinga més.
Clar, és que mos se'n va anar a Cuba, va trobar el seu amor, se'n va anar el tia ahí, en stand-by, si troba algo que li agrada més, suposo que...
Ja li diré que me'n passi fotos... Com això del green, dice, green, di, tren, tren, d'estes, eh? Pa que me passi fotos de mulatos d'allí, pa per si t'agrada algo, com un catàleg, d'issos de suite del catàleg d'Amazon, i fins a regalar-hi més papers, eh? Pa que vingui més i pa que mos alegri el dia a tots. Pachelo també li portarem un.
Clar que sí, així, este que ser pa tots. Així o para todos o para nadie.
Hasta pa Javi Mata.
I Víctor?
I a Víctor també li portarem un mulato. Sí, ara que mos dirà, collons, eres que n'hi ha en el Villarreal,
no.
Fa que no volem més.
És que saps, quan m'ho has dit, jo he pensat, si a Javier portes un mulató, el posa a jugar a futbol.
Per això?
És a dir, sí que ha dut la sofició, eh?
Per això te diria.
En fi, Panderleta, gràcies per haver estat així. Una abraçada molt forta.
Una abraçada i un beset a totes les meves amigues, a totes vosaltres. Adiós. La
era de gran ajuda al xim, pum, traca, trac. Era el grauero, era el grauero, era el grauero, era el grauero, ara com ja no vol al xim, pum, traca, trac. Ara com ja no vol al xim, pum, traca, trac. Está el paseo, está el paseo, está el paseo, está el paseo.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Vila-real.
Hola, em diuen Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori Mestre Goteri.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteri.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
I nota de premsa de la Diputació de Castelló perquè diu planta cara a la nova taxa de residus imposada pel govern i incrementarà un 127% el pressupost per assumir la gestió administrativa d'este tribut a 59 municipis. A més, la Diputació ampliarà la encomanda de gestió perquè puguen adherir-se els municipis de menys de 20.000 habitants i als 59 actuals se sumaran en un futur 17 que ja han formalitzat la seva sol·licitud. Escoltem a la presidenta Marta Barrachina.
La Diputació fins ara ja està gestionant residus de certes parts de la província. Gestionàvem la encomenda de gestió de 40 municipis fins ara, que això suposava 1.421.000 euros als pressupostos d'aquesta casa. Quan apareix aquesta denominada tassa del basurazo, tassa Sánchez o com li vulguem denominar, comencen els ajuntaments a demanar-nos ajuda. I ara, a dia d'avui, que ja hagin tramitat aquesta encomenda de gestió a la Diputació, o sigui, que ens hagin dit, per favor, ajudeu-nos a redactar els plecs, els plans de locals i ajudeu-nos a fer l'ordenança que per a veure com cobrem els nostres veïns, són en aquest moment 59 municipis. Això puja la inversió, evidentment, i arribem a una inversió de 3,2 milions en la nova licitació de recollida de residus que anem a fer ara. Abans de final d'any van 3 licitacions des d'esta casa per a poder portar a terme la recollida de residus. I són 3 contractes. Porx al Maestrat, que afecta a 25 municipis, al Millars, que afecta a 6 municipis, i l'Alto Palància, que afecta a 28 municipis. Això fins ara. Ara, què és el que ens encontrem? D'aquests 40 que vos he dit que gestionàvem, a 59 que tenim en aquest moment, ara, damunt de la taula, ja n'hi ha 17 més. Nosaltres vam obrir, fins ara només se gestionaven en aquesta casa, les encomanes de gestió i la recollida de residus de municipis de menys de 5.000 habitants. Vale? Sabeu que la raó de ser de les diputacions és atendre als municipis de més de 20.000 i això anem, a que puguen vindre a aquesta casa tot municipi de menys d'igual o menys de 20.000 habitants per a que els puguem ajudar en aquesta tasca. Jo vull que transmitir de la CIA a tots els alcaldes que hasta 20.000 habitants són hasta 127 municipis els que podrem albergar. En aquest moment delicat hem d'estar ahí, hem d'ajudar-los i aquesta casa, com sempre ha fet, no va deixar-los a ells, als municipis o als que estiguin mancomunats, ens dona igual, i anirem de la seva mà per a intentar que sigui el més fàcil possible este procés que tenim que passar tots.
I la portaveu de Vox a l'Ajuntament de Villarreal, Irene Herrero, ha registrat una moció per a que siga debatuda en el pròxim ple municipal en l'objectiu de frenar els aborts i ajudar de manera econòmica i psicològica, també social, a les embarassades amb pocs recursos o en situació vulnerable. Herrero insta al govern municipal a crear un servei específic d'informació i assessorament permanent per a dones embarassades i futurs pares que incluïsca informació completa sobre els drets, prestacions i ajudes públiques i privades de recolzament a la maternitat disponibles per a qui decidisca continuar amb l'embaràs i alternatives que tenen les mares, així com un compromís amb la conciliació de la vida professional, personal i familiar i també un desenvolupament de mesures com són l'increment de la flexibilitat horària, la política de recolzament a la maternitat i la millora dels permisos. A més, proposa que s'impulsi un programa específic de recolzament als adolescents embarassats i a pares adolescents, garantint que puguen continuar amb els seus estudis i que repen apoyo psicològic, econòmic i social i que incluïsca informació detallada sobre les opcions d'adopció i l'ajuda institucional disponible. Ens acomiadem fins dilluns, que estarem amb tots vostès i amb tots vosaltres una altra volta a partir de les 12. I ara desitjar-los que tinguin un molt bon cap de setmana.